Hola, bon diumenge. Esteu a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio. I donem inici al programa del Do al Si. Del Do al Si és un espai de música clàssica que fem aquí a l'Espluga FM Ràdio. I un servidor, l'Antoni Sabater, serà l'encarregat de conduir-lo. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Doncs bé, la proposta d'avui, del programa d'avui, és un viatge musical al passat. I mentre recolem en el temps, ens anirem trobant amb personatges i melodies que han deixat d'alguna manera petjada a la història de la música. Personalment, em costa aventurar-me en el món de la música antiga. La meva zona de confort arrenca amb el barroc. Però vet aquí que aquesta setmana m'he topat amb una peça literalment arqueològica, una cançó molt, molt antiga, i us convido a fer aquest viatge, a recular cap al passat. Vinga, doncs. Què us sembla? Arrenquem? Bé, doncs, això que hem escoltat, aquesta peça, era, se'n deia, una ensalada. Estava composada per Mateu Fletxa, conegut com el Vell, per diferenciar-lo del seu nebot, que també era músic, i també es deia Mateu Fletxa. Aquest Mateu Fletxa era fill de Prades i està enterrat al monestir de Poblet. Ara som, en aquest moment que sonava en aquesta peça, aproximadament a l'any 1500. Però anirem més enrere, eh? Anirem més enrere. Mira, aquest viatge que anem cap enrere, anirem cap al 1300. Un tal Guillaume de Machaut, nascut per aquestes dates que dèiem, cap al 1300, a Rams, ha escrit Reims, això és al nord, és una ciutat que està al nord de França. Doncs aquest Guillaume fou un clergue, poeta, un compositor medieval francès. La seva projecció fou enorme i el fou el màxim representant del moviment conegut com l'Ars Nova, sent considerat el més cèlebre compositor del segle XIV. Va contribuir al desenvolupament del motet i va composar la primera missa polifònica, repeteixo, polifònica, aquesta missa de Notre-Dame de la ciutat de Reims, en direm Reims, que no surt més bé. Mireu, sona així, ne posem un fragment d'aquesta primera missa. Recordeu, oi, el terme polifonia, aquest fragment, això, aquesta música que estàvem escoltant ara, de la missa polifònica, no? Missa, la polifonia amb diferents veus, amb diverses veus, més d'una veu, no? Doncs ja veureu que això va portar cua. Davant la pressió de Roma per suprimir l'escandalós soroll de la polifonia a l'Església, en referència a la música que, perquè distreia i feia perdre l'oremus, no?, els fidels a les seves pregàries, doncs en el 1564, en el Concili de Trento, ni més ni menys, el Concili de Trento, i en diverses sessions es va debatre sobre l'ús de la polifonia dins l'Església Catòlica. Dos cardenals foren designats perquè investiguessin de quin era l'estat de música en aquell moment. Clar, no hi havia internet, no es podia mirar, busca per YouTube, veurem què fa aquest, què fa l'altre, no? Van tindre que moure's una miqueta i anar in situ a veure com estava el tema. Van fer-se portar partitures d'eminents compositors del moment, com ara Giovanni Pierluigi de Palestrina, o bé l'altre brillant, també Orlando de Lassus. Però, per aquesta ocasió, Palestrina, que devia ser més viu, que bueno, Tremendo. Doncs en Palestrina va compondre una missa en honor del papa que hi havia actualment, en aquell moment, no? El papa Marcel II. I on va saber trobar el punt de no excedir-se en ornaments i així aconseguir el vistiplau del jurat. I en aquest context es cimenta la llegenda de que Palestrina va salvar la polifonia després de presentar la seva famosa missa del papa Marceli. Anem a escoltar una miqueta, també és molt distreta. Bé, doncs, hem escoltat el Kyrie de la missa del papa Marceli de Giovanni Perluigi de Palestrina. Hem pogut observar que hi havia diferents veus, però totes estaven molt controlades, molt res d'excedir-se, no? I bé, per això va passar aquest vistiplau del jurat, perquè no hi havia aquest pretès soroll, aquest escandalós soroll que deien, oi? I no feia perdre la distracció dels fidels amb les seves pregàries. Anem amb un altre, amb unes altres peces que també han estat a la història, han sigut famoses, no?, en el seu moment. Mireu, les Càntigues de Santa Maria és un dels més importants reculls de cançons monofòniques de l'edat mitjana, redactat durant el regnat d'Alfonso X el Sàvio. Ara estem per allà pel 1200, 1280, una cosa així. Es tracta d'un conjunt de 427 composicions escrites en galaico-portuguès en honor de la Mare de Déu. La majoria són càntigues que expliquen miracles succeïts amb la intervenció de la Verge Maria. Posem-ne un exemple. Bé, doncs, era l'estrella del dia, Estela do Dia, de les Càntigues de Santa Maria. El nom d'Alfonso X el Sàvio sempre ha anat lligat amb aquestes càntigues, però es tracta d'una obra col·lectiva. Només un petit nombre de les més de 400 peces de la col·lecció són atribuïdes directament al rei Alfons, el savi. La seva tasca, rei, fonamentalment va ser la d'organitzar, corregir i dirigir els diferents col·laboradors integrants de la seva cort poètica. S'han conservat 4 manuscrits procedents, tots ells, de la font de la mateixa, de la mateixa cort del rei Alfons X, no? Un còdex procedent de la catedral de Toledo i que es conserva a la Biblioteca Nacional de Madrid, un altre còdex anomenat dels músics procedent de la cort real de Sevilla i que es conserva a la Biblioteca de l'Escorial, que és el més complet, ja que conté 417 càntigues il·lustrades amb 40 miniatures que representen músics, a més d'una miniatura que representa el rei amb els seus col·laboradors i amb notació musical, amb notes. I després un altre còdex que està a Florència, conservat a la Biblioteca Nacional d'aquesta ciutat. Es creu que tenia almenys 130 càntigues, de les que han arribat 113. Anem a escoltar una darrera d'aquestes càntigues i mireu, posa així.
Yeah.
Bé, doncs hem escoltat una d'aquestes tantes càntigues de Santa Maria, no? Dedicades a Santa Maria d'Alfonso X el Sabio. Per cert, si, ho hauria pogut buscar, però em sembla que Alfonso X el Sabio era gendre de Jaume I el Conqueridor, no? Jaume I, cony, tenia un gendre eixerit, era el Sabio. Bé, deixem aquest còdex de les càntiques de Santa Maria i anem amb un altre còdex, aquest més nostrat. Les dates són potser un palet superior, no? Però també és antic. Estem parlant de les càntiques de Santa Maria, també, però que era, bueno, però era una altra Mare de Déu, la Mare de Déu de Montserrat, no? Abans, les d'abans eren les de Santa Maria i ara estem parlant de les càntiques destinades a la Mare de Déu de Montserrat. Estem parlant del Llibre Vermell de Montserrat, que és un còdex de grans proporcions escrits a tota plana amb caplletres i calderons vermells, notacions musicals, ja hi ha notes musicals, adornat amb elegants miniatures, en el qual es troba la primera també notació coreogràfica. I també hi ha unes notacions per ser ballades aquestes músiques. Aquestes notacions coreogràfiques que encara eren molt rudimentàries de la que hom en té notícia al món. I també inclou un recull de cants i danses dels peregrins que, de procedències diverses, s'esbargien en vetlles diürnes i nocturnes a la plaça davant de l'església de Montserrat. I això era durant el segle XIV. Actualment es conserva a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, només té que conservar allí, i és el número 1 del seu fons de manuscrits. El seu nom, el llibre vermell, es deu al color de la coberta de vellut, que és de color vermell. Anem a escoltar un fragment, l'Estel Esplèndens, del llibre vermell de Montserrat. Thank you. hem escoltat Estelle Splendens, una peça de les que hi ha al recull del llibre vermell de Montserrat. I de monestir de Montserrat anem a un altre monestir, en aquest cas un de cistercenc femení i de clausura. Es tracta del de Santa Maria la Real de les Huertes, de les Huergues, a Burgos. S'hi preserven 150 llibres supervivents doncs, del llarg dels segles. I d'entre ells, el més famós, és un còdex manuscrit que és el Còdex de les Huelgues. Aquest llibre conté peces musicals de caire religiós, composades entre els segles XII i XIV. Són de repertori polifònic occidental i estan marcats dins el període de l'Ars Antigua. Abans havíem fet esment Ars Nova, Ars Antigua, o sigui, no? Un és més, aquest és més antic, aquest precedeix a l'altre. Anem a escoltar una mostra d'aquest còdex de les Huelgues i sona així. La majoria de peces avui estem amb la formació del Jordi Savall, amb aquesta música antiga aquí és un recurs molt fiable anar amb el Jordi Savall. Vinga, anem a escoltar aquest Audi Pontus. Era un exemple de peça continguda dins el còdex de les Huelgues i ara anirem a escoltar un segon. Aquest estarà interpretat a la veu de Montserrat Figueres. Mireu, sona així.
Thank you.
doncs aquest era un segon exemple del còdex de les huelgues i la veu principal era la de la Montserrat Figueres, no? Del conjunt del Jordi Savall, no? La seva parella. Bé, hem anat fent esment d'això de l'art nova i l'art antigua. No? L'art nova és el període, o va ser el període de producció polifònica musical, tant francesa com italiana, posterior a l'art antigua. És el segon gran període de la polifonia occidental i es va iniciar cap al 1320 i perdurar gairebé durant tot el segle XIV, que tingué com a focus principals França i Itàlia. Deu el seu nom al tractat del mateix nom de Philippe de Vitry i pels seus avenços en la tècnica de la notació musical, que suposarà tot un revulsiu. No? El fet de poder escriure, de poder plasmar damunt del paper, no? Posar les notes musicals. Bé, Philippe de Vitry va fer molts avenços, però després ja anirem amb qui ho va acabar de... Anem a posar una peça, potser no és la més representativa, però és que no he trobat res més, la veritat és sigui dita, de Philippe de Vitry. Mira, sona així, no? Més o menys feia aquesta música, aquest home. Música de Philippe de Vitry, reconegut pels seus avenços a la tècnica de la notació musical. Ha sortit el terme notació musical, de poder escriure les notes de la música. Clar, com s'ho feien en aquella època per plasmar sobre el paper la música? Doncs segurament com podien, no? I tenien, però clar, tenien els seus recursos, eh? I amb tot això, com sempre acostuma a passar, en surt un que és l'eixerit. I aquest és el que ens referim a Guido d'Arenzo. Us sona la mà de Guido? Representa que és el... Guido d'Arenzo és el qui va inventar això de la mà. Doncs mira, a veure si us ho sé explicar. En cada falange o articulació dels dits s'hi representava de manera imaginària una nota musical. I això era una manera de memoritzar les notes. Així, amb la mà guidoniana, de mà de Guino, de Guido, la música medieval fou una regla mnemotècnica, que és l'art de millorar la memòria mitjançant exercicis apropiats, un conjunt de mètodes que faciliten la tasca de recordar els textos, usada per ajudar a cantants i a músics. Molt bé, doncs algunes formes d'aquest sistema varen poder ser utilitzades per Guido d'Arezzo, que era un musicòleg medieval i autor de la dominació, fixet, del do, re, mi, fa, sol, del tetragrama. Atenció aquí. I de diversos tractats sobre la teoria de la música, d'aquí del seu nom. Ojo, hem dit tetragrama, o sigui, quatre ratlles. Fins a arribar al pentagrama, cinc ratlles, encara calia esperar uns anys. Per tant, ells anaven amb tetragrama. No he trobat cap música del Guido d'Arezzo, perquè possiblement l'home era musical, segur que devien saber. Però mira, he trobat aquesta altra, que és molt bonica, i la posem aquí, pam. Fixeu-se, però és xula, eh? Acabem el viatge, perquè on volíem anar és ara i això. Que serà la següent peça que ara anirem a escoltar, però abans permeteu-me que us explica tota una història, és una miqueta llarg, però val la pena. En aquesta següent peça encara recularem més al passat. Anirem aproximadament a l'any 100 abans de Crist, a un territori prop de la mar Egea, que actualment està en terreny turc, però en aquella època estava sota l'influència grega. La troballa arqueològica que ens referim és una columna de marbre amb inscripcions, on ens indica que es tracta d'una estela funerària grega, que rebrà, o se li va donar, el nom de l'epitafi de Sequilos. En voleu saber la història? Gustosament us l'explico. En el 1883, un arqueòleg anglès que feinejava per Turquia va descobrir una columna grega antiga. Després d'analitzar-la, la va portar al Museu d'Esmirna per la seva millor conservació. Fins aquí tot bé, oi? Dius, caram, quina gent més assenyada, era anglès, no s'ho van portar cap a Anglaterra, la va deixar al territori. Però van passar uns anys, corria el 1920 escaig, i encara era ben viu el record de la Primera Guerra Mundial. I com la naturalesa humana no té remei, perquè tampoc té límits, doncs va iniciar-se el que es coneix com l'Holocauste de l'Àsia Menor, on, a la ciutat d'Esmirna, lloc on estava la famosa columna, fou devastada i la seva població literalment exterminada. Com segueix la història? Doncs que, anys més tard, un home danès la va localitzar. I sabeu on estava? Doncs a la propietat d'una dona que l'utilitzava com per decoració del seu jardí. I al damunt d'aquella columna doncs, hi havia una planta a la mar de bonica. la van recuperar i va ser traslladada al Museu Nacional de Dinamarca. I si la voleu veure, doncs és aquí, a Copenhague, no? En el Museu Nacional de Dinamarca. Amb aquesta columna, amb aquesta estela funerària, la Peralta hi diu: «Soc una làpida, una icona. Seikilos em va col·locar aquí com a signe etern de record immortal». I ho va aconseguir, caram, després de tants anys, és un record immortal quasi bé. Però el més rellevant d'aquesta troballa és que hi ha esculpida una composició musical completa amb la notació musical, amb les notes, que resulta que és la més antiga del món. No perquè que s'hagi trobat així, perquè les músiques, si no estan escrites, es perden. I aquesta, aquí, els grecs ja tenien, a la seva manera, una manera de plasmar amb signes la música. La melodia de la cançó, en notació musical grega antiga, junt amb la seva lletra completa, això és el que hi trobem, i que diu això. Mireu això, que xulo que és. «Brilla mentre visquis. No pateixis per res en absolut. La vida dura poc i el temps exigeix el seu tribut». Això és l'epitafi de Seikilos. No sé, personalment em resulta fascinant apropar-me al pensament de la gent que ens ha precedit, conèixer els seus neguits, les seves emocions, les seves reaccions davant la vida i, amb sort, rebre, com ara, un dels seus consells. No pateixis per res en absolut. La vida dura poc. I al principi, brilla mentre visquis. Anem a escoltar l'epitafi de Seikilos. És molt curtet i sona d'aquesta manera. Primer diu el començament aquest, no? No tinc apuntat. Bueno, és igual. Dura molt poquet i primer fa aquella capçalera i després canta la cançó.
Icon ilithos imi. Tithis imi Seikilos en samnimis athanatu sima polychronium. Seikilos efter pou. Sí.
Bé, aquesta peça tan curta de dimensions i tan immensa en contingut, no? És l'epitafi de Seikilos. Si donem per fet que l'origen de la música es perd a la nit dels temps i que en cada àrea geogràfica del planeta en trobem evidències, tot i que la seva evolució hagi estat de manera diferent, podem arribar a concloure que la música és part inherent de l'ésser humà. Això és del Do al Si. Sonem de 9 a 10 del matí dels diumenges i de 9 a 10 del vespre també dels diumenges. Us diem adeu, fins la setmana que ve i que la música us acompanyi.